Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 10 de desembre de 2012. Avui, coincidint amb l'inici d'una setmana que pot ser decisiva per als futurs pactes de legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, després que Artur Mas hagi organitzat aquests dies la metodologia de treball amb aquesta finalitat, avui també és una jornada de mobilitzacions i protestes contra el projecte de llei d'educació que prepara el govern espanyol i, sobretot, en defensa del model d'immersió lingüística a Catalunya. Les manifestacions i els pronunciaments arribaran des del carrer i també des de la política. A la plaça de Sant Jaume, a 6:45 de la tarda, la plataforma Som Escola vol reunir molta gent en defensa del català a l'escola. I per la seva banda, el president Artur Mas es reunirà amb els partits que van donar suport a la Llei d'Educació de Catalunya, i al Palau de la Generalitat hi haurà un ple extraordinari del Consell Escolar Català. Estem davant un moment on tothom està dient la seva i on, sobretot, els catalans és bo que ens pronunciem en positiu, perquè, com dèiem ara fa una setmana, fins i tot moltíssims votants del Partit Popular Català ens han dit aquests dies que no estan d'acord amb aquest plantejament inicial del ministre José Ignacio Wert. Veurem què acaba passant en un dia com el d'avui i com evolucionen les coses després que també el ministre Wert s'hagi mostrat obert a modificar alguns aspectes del projecte de llei. Pel bé de tots, és important que es defensi el català i també cal assegurar que es parli d'allò que és més important, com és la lluita contra el fracàs escolar i una educació de qualitat de debò. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest 10 de desembre, 64è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i també Festa de Santa Eulàlia de Mèrida, resumim l'actualitat de les últimes hores. Comença una setmana de mobilitzacions en defensa del model d'immersió lingüística a Catalunya. Per aquesta tarda, la plataforma Som Escola ha convocat a Barcelona una concentració de rebuig al projecte de llei educativa del ministre José Ignacio Wert, juntament amb entitats de la comunitat educativa i la societat civil.
La manifestació més important serà a la plaça Sant Jaume, a 6:45 del vespre. És la primera cita de les mobilitzacions en defensa del sistema d'immersió lingüística que es faran aquesta setmana a Catalunya. El següent dia marcat al calendari és dimecres. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, compareixerà al Congrés dels Diputats mentrestant per explicar el controvertit projecte de llei i respondrà a una bateria de preguntes parlamentàries. El mateix dia, a Catalunya s'escenificarà el rebuig a la nova llei que la Generalitat creu que atempta contra l'actual model perquè obre la porta a les famílies que ho vulguin perquè puguin demanar una escola en castellà.
I el president Artur Mas, com dèiem, es reunirà amb els partits que van donar suport a la Llei d'Educació de Catalunya i al Palau de la Generalitat hi haurà avui també un ple extraordinari del Consell Escolar. Seguim encara parlant d'educació perquè el ministre José Ignacio Wert insisteix en els punts més polèmics del seu avantprojecte de llei de millora del sistema educatiu. En una entrevista al diari ABC, el ministre assegura que la proposta reconeix la immersió lingüística, però argumenta que cal fer complir la llei i garantir el dret a l'ensenyament en castellà a Catalunya.
Wert defensa l'esborrany que va presentar i que ha aixecat polseguera a Catalunya. Assegura que no es tracta d'una modificació del sistema educatiu a Catalunya, sinó d'un aclariment legislatiu que, al seu entendre, dona carta de naturalesa a la immersió lingüística. Tot i això, el ministre assegura que el català no pot ser una llengua troncal. Argumenta que les llengües cooficials no poden ser troncals perquè les matèries troncals són les que s'ensenyen a tot el territori nacional, és a dir, al castellà. Wert, però, no veu diferències de rang entre les assignatures troncals i les d'especialitat, entre les quals s'inclouria amb la reforma el català.
Setmana decisiva, la que comencem avui per als futurs pactes de legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra, després que Artur Mas hagi creat tres grups de treball, un per a la gestió econòmica, un altre per a la distribució de diferents funcions i un altre per a la preparació de la consulta sobre la independència.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, creu que Convergència i Esquerra haurien de pactar una data per la consulta sobre la independència. Per Forcadell, aquesta data encara no s'hauria de fer pública, ja que abans el país ha de disposar d'estructures d'estat com una agència tributària catalana pròpia. Forcadell també ha donat pressa als dirigents polítics per fixar la data. Considera que l'actual situació crítica, tant pel que fa a les relacions Catalunya-Espanya, com el fet també de milers de catalans que viuen amb moltes dificultats econòmiques, que fan que la consulta s'hagi de convocar com a màxim d'aquí a 2 anys a la present legislatura.
I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, expressava aquest cap de setmana en una entrevista a l'agència EFE la seva disposició i la del seu partit a suggerir noms de consellers per al proper govern, el perfil del qual sigui, segons Junqueras, adequat als objectius bàsics de la legislatura, que són la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació i una nova política econòmica més justa.
Junqueras va dir que han de ser persones amb perfil i creences coherents amb les noves polítiques i que no els agradaria que es col·loqués persones poc sensibles, com per exemple el dret a autodeterminació. Segons Junqueras, el que no tindria sentit és posar polítics amb perfils allunyats de l'acord i del seu esperit, i en aquests punts va recordar que el govern sortint hi ha consellers que han fet polítiques que estan molt allunyades del que ells creuen que necessita l'economia i la societat.
Altres notícies de casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 joves per la seva presumpta implicació en una baralla en què ha resultat greument ferit aquest cap de setmana un jove a Lleida.
Els fets han passat durant la matinada d'aquest mateix dissabte, quan un grup de nois s'han enfrontat en diversos episodis que han durat des de les 6 fins les 10 del matí. Els arrestats, acusats de temptativa d'homicidi, tenen 20 i 23 anys i són de nacionalitat dominicana, mentre que la víctima de 23 és d'origen dominicà. Es dona la circumstància que els fets han passat al barri del Clot de les Granotes de la capital del Segrià, on fa només uns dies hi va haver una operació policial contra la banda llatina dels Trinitarios i que va acabar amb 19 detinguts. El noi ferit continua a l'Hospital Arnau de Vilanova en estat greu.
Banc Sabadell ja és el quart grup financer d'Espanya. L'entitat ha completat sense problemes la compra de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, la CAM. D'aquesta manera, Banc Sabadell posa la cirereta al pastís que va suposar per aquesta entitat la compra a preu simbòlic d'un euro d'aquesta entitat ara fa tot just un any.
La culminació de l'operació ha arribat amb la integració tecnològica i operativa del Banco CAM, és a dir, l'entitat ha traspassat els 1.300 milions de registres d'informació dels clients, ha fusionat 600 oficines i ha canviat els rètols a 236 més. La integració dona lloc a la marca Sabadell CAM, que servirà l'entitat per operar al País Valencià i també a la regió de Múrcia. Moltes oficines canvien de nom i, depenent de la zona, es poden trobar denominacions, per exemple, com Sabadell Atlántico, Sabadell CAM, Sabadell Guipuzcoano i Sabadell Solbank, especialitzada en l'atenció dels residents estrangers a les zones turístiques.
I un motorista va morir ahir al migdia en accidentar-se al nucli urbà de Vilaseca, al Tarragonès, segons van informar els bombers de la Generalitat ahir mateix. L'accident va passar cap a les 12 del migdia al polígon Alba, concretament al carrer Vilafortuny, on per causes que es desconeixen una motocicleta va patir l'accident i el conductor va morir. Fins al lloc es van desplaçar diferents unitats sanitàries i una dotació dels bombers.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Milers de professionals de la salut, bona part vestits amb bata blanca, van sortir ahir als carrers de Madrid per defensar la sanitat pública. El col·lectiu mèdic va voler protestar així contra el pla de viabilitat que vol aplicar el govern de la comunitat madrilenya l'any vinent.
Doncs sí, convocats per l'Associació de Facultatius Especialistes de Madrid, es van manifestar per fer evident la seva oposició al pla, que preveu, recordem-ho, la privatització de la gestió de 6 grans hospitals i gairebé una trentena de centres de salut públics. Avui comença la tercera setmana de vaga indefinida que els treballadors fan als centres sanitaris i ja escalfen motors per una gran marxa convocada per diumenge vinent.
Us expliquem també que Iberia manté els plans de reestructuració malgrat que les negociacions amb els treballadors no avancen. Recordem que es van trencar les últimes converses divendres. Hores després que sindicats i direcció es reunissin sense cap acord, l'aerolínia ha anunciat que l'1 d'abril deixarà de volar a ciutats com ara Atenes, El Caire, Istanbul, Santo Domingo o l'Havana.
Els clients que tinguin bitllet per algun d'aquests vols per dates posteriors a la seva interrupció, Iberia els ofereix el reemborsament del bitllet o vols alternatius amb altres companyies amb les quals han arribat acords. La companyia justifica el tancament d'aquestes rutes per la baixa rendibilitat tant en matèria de negocis com turística. En canvi, pretén potenciar altres línies com el Brasil, Mèxic, Londres, Dakar o també Casablanca, on existeix una demanda més gran i més possibilitats de creixement. Els plans per salvar l'empresa passen també per un gran nombre d'acomiadaments, fins a 4.500. Els treballadors, recordem, que han confirmat que es manté la vaga dels dies 14, 17, 18, 19, 20 i 21 de desembre.
Tres espeleòlegs francesos han trobat a prop de Montpellier, al sud de França, un zulodeta amb bidons, material explosiu, armes i documentació falsa. Els experts han avisat la gendarmeria de la troballa i la policia francesa ha anat fins al lloc dels fets per analitzar el material.
Aquest és el tercer amagatall d'ETA descobert aquest any. Tots tres han estat trobats a França, l'un a Cap Breton, on hi havia pistoles, fusells i cartutxos, i l'altre a prop de Bordeus, amb diners en metàl·lic i material informàtic. Tot plegat després de la detenció, el 28 d'octubre passat, també a França, de la considerada una dels caps d'ETA, Izaskun Lesaka, responsable de controlar les reserves d'armes i explosius i mantenir l'estructura operativa de la banda.
I acabem precisament parlant d'Euskadi explicant-vos que avui, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets Humans, l'aniversari de la Declaració dels Drets Humans, al País Basc hi haurà una concentració on participaran representants de tots els partits polítics, incloent-hi l'Esquerra Abertzale, de suport a les víctimes d'ETA. Després de l'anunci de la banda terrorista de final definitiu de la violència, és la primera concentració d'aquestes característiques que s'organitza públicament. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. La Unió Europea rebrà avui a Oslo un Nobel de la Pau que reivindica com un incentiu per superar la crisi i en suport dels valors fundacionals europeus.
Per recollir aquest premi seran a la gala 21 dels 27 caps d'estat i de govern de la Unió Europea, entre ells el president espanyol Mariano Rajoy, també la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès François Hollande. A l'escenari, però, només hi pujaran les principals autoritats de la Comissió, el Parlament i el Consell, a més també de quatre joves europeus que han guanyat un concurs per ser a Oslo. La Unió Europea destinarà els 930.000 euros amb què està dotat aquest Nobel de la Pau a projectes en suport de les criatures víctimes de guerres i de conflictes.
El president de Veneçuela, Hugo Chávez, haurà de tornar a passar pel quiròfan. Ho va anunciar ell mateix aquest cap de setmana després que els metges li han tornat a trobar cèl·lules canceroses malignes. Chávez torna d'urgència, doncs, a Cuba, on començarà un nou tractament mèdic.
Chávez va fer aquest anunci, com dèiem, aquest cap de setmana amb el seu estil habitual en una intervenció als mitjans públics veneçolans. Per primer cop, però, ha parlat de la possibilitat que no se'n surti i hagi d'abandonar, doncs, el poder, assegurar que potser no podrà fer front al nou mandat que ha de començar el proper 10 de gener. El president veneçolà ja ha designat el substitut, el ministre d'Afers Estrangers, Nicolás Maduro, president interí i possible successor seu en cas que ell no pogués tornar a governar.
Continua la crisi oberta a Egipte per la nova Constitució que vol tirar endavant el president islamista Mohamed Morsi.
L'oposició laica es mostra inflexible i no en té prou amb la renúncia anunciada pel president dels poders gairebé absoluts que ell mateix s'havia atribuït en un polèmic decret. Demanen també que s'ajorni el referèndum constitucional i que es formi una nova assemblea constituent que representi tots els egipcis perquè l'esborrany de Constitució que hi ha ara no protegeix els drets civils i ha estat fet a mida dels islamistes que dominen el Parlament.
Angela Merkel ja té rival per competir l'any vinent per la cancelleria alemanya. El Partit Socialdemòcrata alemany, l'SPD, ha escollit Peter Steinbrück com a candidat a les eleccions generals previstes pel setembre vinent.
Steinbrück, de 65 anys, va ser ministre de Finances en el govern de gran coalició que va encapçalar Merkel, ara haurà de lluitar contra unes enquestes que, de moment, es decanten per l'actual cancellera. L'SPD li ha mostrat el seu suport amb un aplaudiment que ha durat uns 10 minuts i ell mateix ha fet un discurs a favor de la justícia social i a favor també d'una coalició amb els Verds.
I almenys 15 persones han mort aquest cap de setmana a causa de l'onada de fred que afecta el centre i l'est d'Europa. La majoria de les víctimes han estat a Polònia, però els problemes provocats per la neu s'han repetit a bona part del continent.
Moltes carreteres són impracticables i han hagut de rescatar els bombers. També més de mig miler de persones que havien quedat atrapades als seus vehicles. També hi ha molts problemes als aeroports amb retards i vols cancel·lats. Les previsions apunten que les temperatures seran molt baixes durant bona part també de tota aquesta setmana.
el primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Quart de nou, esports, el Barça manté 11 punts d'avantatge sobre el Real Madrid a la Lliga de Primera Divisió, després de guanyar el Betis per 1-2 al Benito Villamarín.
Els blaugranes van encarrilar el duel amb un doblet de Messi, però van acabar demanant l'hora davant d'un Betis que va retallar distàncies per mitjà de Rubén Castro i que la represa va estavellar fins a 3 pilotes al pal. Per cert, que gràcies al seu doblet, Messi ja ha superat el rècord de l'alemany Müller amb 86 gols marcats en un any natural. La nota negativa del partit la va protagonitzar Cesc Fàbregas, que va haver d'abandonar en el terreny de joc lesionat al minut 9 i en el seu lloc va entrar Alexis, que va reaparèixer després de 3 setmanes de baixa per lesió. Cesc té un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
L'equip de Tito Vilanova ja suma 43 dels 45 punts que ha disputat i es referma en el liderat en solitari a la Lliga amb 6 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i 11 sobre el Madrid. Precisament l'Atlètic es va refer de la derrota al derbi madrileny al Bernabéu i va superar el Deportivo per 6-0.
Doncs sí, els colchoneros, el pròxim rival del Barça a la Lliga, per cert, han destrossat el conjunt gallec amb un protagonista indiscutible, Radamel Falcao, autor de 5 dels 6 gols del triomf del seu equip.
A part dels resultats que s'han comentat, en destaquem aquests altres a primera divisió. La jornada 15, Espanyol 2, Sevilla 2, aquest jugat divendres. Real Societat 1, Getafe 1, Màlaga 4, Granada 0, Valladolid 2, Real Madrid 3, Osasuna 0, València 1, Llevant 4, Mallorca 0, Atlètic Club 1, Celta 0, i els dos comentats, Atlètic 6, Deportivo 0 i Betis 1, Barça 2. I en bàsquet, el Barça va aconseguir ahir una còmoda victòria en el derbi català contra el Fiat Joventut a l'Olímpic de Badalona, 63-78.
I acabem explicant-vos que el Barça Interesport en vol ha fet un pas gairebé definitiu per revalidar el títol de la Lliga Sobal d'aquest esport. Els blaugrana van sortir victoriosos de la seva visita a Vistalegre per 22-25 i ara tenen 4 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid a la classificació.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El bisbe Pere Casaldàliga és notícia, nom propi de l'actualitat d'aquest cap de setmana, perquè el missioner claretià ha hagut de sortir de São Félix do Araguaia després de les amenaces de mort que ha rebut en les últimes setmanes per haver defensat el retorn de la terra als indígenes. El bisbe català, afectat greument pel Parkinson, el van traslladar concretament divendres amb una avioneta fins a uns 1.000 quilòmetres de São Félix. No és la primera vegada que és amenaçat i alguns dels seus col·laboradors fins i tot han estat assassinats també els últims anys. Ara que Casaldàliga ha acceptat aquest trasllat per primera vegada des que va ser nomenat bisbe al Brasil ja fa 40 anys. Tot i la seva jubilació episcopal el 2005 i la seva minvada salut, Casaldàliga ha continuat fent-se portaveu dels drets dels indígenes. Des del Brasil, diverses entitats estan donant suport al prelat i missioner claretià, que té ara 84 anys. L'associació araguaia amb el bisbe Casaldàliga, que li dona suport des de Catalunya, ha fet públic també un comunicat de suport i de denúncia d'aquestes amenaces. L'entitat defensa una acció pacífica de la justícia en aquesta causa local que ens afecta globalment.
I també us expliquem que el cardenal Lluís Martínez Sistac va mostrar ahir diumenge en un missatge pel seu Twitter el seu suport a l'actual model lingüístic de l'escola catalana. L'arcabisbe de Barcelona va defensar la immersió lingüística en una piulada en català i també en castellà. Martínez Sistac assegura que el nostre model educatiu evita la segregació escolar, afavoreix també la cohesió social i permet assolir un bon coneixement del català i del castellà. Aquesta opinió se suma a la manifestació per la Fundació Escola Cristiana i pel bisbe de Girona aquests últims dies. Recordem que la immensa majoria d'escoles catalanes de titularitat catòlica apliquen i defensen aquest model i algunes de les institucions que la gestionen s'han sumat també a la manifestació convocada per aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona a 6:45 contra el projecte de reforma educativa del ministre José Ignacio Bert.
I la Basílica de Sant Pere del Vaticà va acollir ahir a la tarda una celebració de l'Eucaristia presidida pel Papa Benet XVI que marca l'inici d'un congrés per commemorar els 15 anys de l'exhortació pontifícia Ecclesia in America. L'esdeveniment està organitzat per la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina i els Cavallers de Colom. Al final de la cerimònia, Benet XVI va baixar fins a la Basílica de Sant Pere per saludar els participants. En l'homilia de la missa, el pontífex va dir que l'exhortació apuntava ja a reptes i dificultats que ara segueixen presents, amb singulars, complex i complexes característiques. També va recordar que el secularisme i diferents grups religiosos estan estenent per tot arreu arreu donant lloc a nombroses problemàtiques. El congrés que va començar ahir, dia de Sant Joan Diego, el sant que va veure la Mare de Déu a Guadalupe, es fa amb motiu dels 15 anys del Sínode dels Bisbes per Amèrica i s'acabarà dimecres, coincidint precisament amb la festa de la Mare de Déu de Guadalupe. Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Chávez recau i designa successor, diu el titular principal, també amb una foto de Leo Messi, titula un Messi històric, bat el rècord de Müller, històric el dia ahir també pel futbol i pel Barça. El periòdico, Messi 86, titula amb una imatge del crac blaugrana i un altre titular, la pujada de la guarderia pública deixa places buides. Altres diaris, el Punt Avui, titular principal, 7.700 camions menys a les carreteres a causa de la crisi. El diari Ara, Hisenda pròpia abans que consulta sobre la previsió de pactes a Catalunya. El País, jutges, fiscals i advocats fan un pols a les reformes de Gallardón. El Mundo obre amb unes declaracions de Maria Dolores de Cospedal. Aquesta frase destaca: em fa fàstic que Artur Mas consideri normal tenir diners a Suïssa. L'ABC, Chávez accepta el seu final, és el titular, i La Razón, la policia investiga Oriol Pujol en el cas Campió.
Ràdio Estel també a www.radioestel.cat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bsdobles.ain-es.org.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït fa estoneta a la C-17, a Montcada i Reixac. Encara hi ha un carril tallat en sentit Vic, sortint de Barcelona. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt a la C-17, a Montcada i Reixac, com us dèiem, sortint de la ciutat comtal. També hi ha problemes a l'autopista AP-7. Teníem un vehicle avariat a l'enllaç del Papiol en direcció sud. Ja està en retirat, però ha deixat aturades importants entre Sant Cugat i el Papiol. Això a l'autopista AP-7, com us dèiem, en direcció sud. A la resta de vies, destaquem l'autovia A2. Aquí els vehicles s'aturen entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i re, una mica més endavant entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. També s'aturen a la B23, Sant Feliu Esplugues, baixant cap a la Diagonal, Molins de Rei i Papiol, sortint de Barcelona. I a l'extrem nord ens quedem sobretot amb la C-58. Aquí hi ha aturades, Sant Quirze Sabadell, baixant cap a Barcelona, Montcada Ripollet, sortint de la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'avui vindrà marcada per l'ambient assolellat en general, malgrat que aniran circulant algunes bandes de núvols alts i prims poc importants, especialment cap al sud del territori. Les temperatures, que a hores d'ara són més baixes que ahir, amb inversió tèrmica matinal, les màximes, en canvi, pujaran lleugerament i el vent s'imposarà al component nord i oest fluix amb cops moderats en general, si bé més reforçat als dos extrems del territori. De cara a demà, esperem una jornada sense grans canvis. Hi haurà intervals de núvols baixos que afectaran al llarg de tota la jornada al sector central del litoral i del prelitoral i també fins a primeres hores del matí al vessant nord del Pirineu. A la resta, només alguns núvols alts i prims, poc importants, i unes temperatures en general que les mínimes baixaran lleugerament, tot i que els dos extrems del territori podrien pujar lleugerament. Les màximes, en canvi, baixarien lleugerament. El vent s'imposarà al component nord i oest, novament, entre fluix i moderat amb ratxes fortes als dos extrems i intervals de vent fluix i direcció variable al sector central del litoral. En quant a les precipitacions, no és de tot impossible que demà, al llarg de la jornada, es produeixin alguns ruixats molt aïllats cap al litoral i prelitoral central. De moment, ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Basílica del Pi de Barcelona acollirà aquest vespre un interessant concert amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la veu de Carme Canela. És un concert on la Cobla presentarà un nou disc on per primera vegada s'interpreten nadales tradicionals amb una cobla gràcies a la revisió rigorosa i actual que atorga la mirada de la formació, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Entrevistem avui, parlem uns moments amb el director d'aquest grup de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Tomàs Grau. Senyor Grau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que es trobaran els qui vagin a aquest concert, on, per cert, Ràdio Estel s'ha implicat en l'organització?
Doncs bé, aquest concert és un concert de Nadal, un concert de les Nadales catalanes que ens podem trobar i que podem sentir que aquests dies ja comencen a sonar per tot arreu, com el desembre congelat, el fum-fum-fum, el petit bailet, però amb una visió més actual, amb la Carme Canela cantant de jazz espectacular i la cobla amb unes versions, diguéssim, més jazz, més actuals, amb unes harmonitzacions noves que ha fet en Joan Díaz. Per tant, una manera d'introduir-nos, d'anar-nos introduint al Nadal amb una nova sonoritat.
D'aquesta manera es presenta un treball, Nadales amb cobla, que queda reflectit també en un disc que es pot adquirir, suposo que aquesta nit també.
Exacte, sí. El disc consta de 13 temes, de 13 Nadales, començant pel Dimoni Squad i acabant pel White Christmas, que és l'única que no és catalana, diguéssim. I aquest disc avui es presenta i a partir d'avui mateix ja es podrà adquirir.
Doncs esperem que vagi molt bé aquest interessant concert. Ens ha donat algunes pinzellades Tomàs Grau, director de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, però segur que els qui ja tinguin la invitació que nosaltres hem donat i que ja hem exhaurit, per això ja apunta cap a un èxit, aquest concert de Nadal a la Basílica del Pi. Doncs esperem que totes aquestes persones puguin gaudir de moltes sorpreses que ara no hem dit, però que veuran aquesta nit a partir de les 9 a l'Església del Pi de Barcelona. Moltes gràcies, senyor Tomàs Grau, director de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Vol afegir alguna última cosa?
Res més, que la Carme Canela i la Cobla Sant Jordi és una fusió que ja s'havia fet anteriorment a l'Auditori de Barcelona i que arran d'aquella bona connexió que hi va haver entre la Carme i els músics, doncs primer enregistrat aquest disc i després dut a terme el concert. Per tant, aquesta química especial, aquesta connexió especial serà la que el públic podrà gaudir a través de les Nadales tradicionals catalanes.
Doncs que vagi molt bé aquest vespre i fins una altra. Bon dia.
Moltes gràcies.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui comptem amb la presència de Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícies. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
I des de la Seu d'Urgell avui ens acompanya l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Senyor Albert Batalla, bon dia.
Molt bon dia i bona hora.
I em sembla que novament també diputat electe, no?, al Parlament.
Sí, així és.
Va ser vostè el número 1 per Lleida i va sortir elegit. Bé, comencem en una primera roda d'intervencions, abans de recordar altres temes que tractarem en la tertúlia, preguntant-los una mica per l'escenari de pactes de govern que es dibuixa. No sé si per al·lusions ens pot començar parlant el senyor Albert Batalla. Sembla que aquesta setmana pot ser decisiva perquè es tanqui un pacte, sigui amb Esquerra fora del govern o sigui el govern, tot apunta que Esquerra quedaria fora del govern, però com estan les coses ara, pel que vostè sap?
Bé, se sap poc perquè, evidentment, aquest tipus d'acords i negociacions s'han de fer amb la discreció pertinent. És evident que en un moment com el que vivim, en què la comunicació és per tot arreu i que cada vegada les coses van més ràpid, doncs tothom vol saber com funcionen les coses, com estan en un procés que necessita això, certa discreció i certa maduració, perquè precisament el que no podem fer ara com a país és precipitar-nos, sinó sentar unes bones bases pel que hem de fer en els propers anys, que té dos camins, no? El primer és sortir de la crisi i treballar d'una forma molt intensa des del Parlament i des del Govern, doncs, per fer realitat aquest salt endavant respecte a la situació econòmica i social que viu el nostre país. I en segon lloc, i de forma paral·lela, perquè una cosa sense l'altra no s'entén, és fer la consulta i, per tant, caminar cap a l'estat propi. Això té tanta dimensió i tanta complexitat, si m'ho permeten, doncs que és bo que aquests dies les negociacions estiguin fent amb la discreció necessària.
Què pensen els altres de les negociacions, del futur pacte Convergència i Unió Esquerra? Ja havien tingut, em sembla, l'ocasió de parlar-ne.
Que sembla difícil de traçar. Faran, eh? Al final arribaran a un acord sense cap mena de dubte. Però allò que vol fer Esquerra Republicana, que és donar suport sense donar suport, és allò que en castellà diuen fer encaje de bolillos, no? A veure això com es fa, no? Però suposo que acabaran trobant una fórmula, no?
Senyor Busà.
No, doncs sí, realment sembla que aquesta és la fórmula. És difícil, segur, I realment el que veiem és que una miqueta Esquerra Republicana fa una miqueta de dona de l'honorato, no? L'honorato hace esto, l'honorato hace lo otro, no? I l'altre té que anar complint una miqueta els deures, però des de fora, no? Jo, la veritat és que té la sensació de que, en Carot ho deia, no? Aquests dies, fer oposició, però participant també de les línies mestres del que ha de ser el govern, doncs és una miqueta contradictòria, la veritat. Jo entenc que les coses han de ser més blanques o més negres, en tot cas. Sempre grises, però més blanques o més negres. Vull dir, si jugo, jugo, però llavors m'hi mullo, i si no, en tot cas, deixo fer, però llavors faig oposició.
Senyor Batalla, creu vostè que es pactarà una data per la consulta? Es deixarà sense fer-se pública o què passarà?
Doncs no ho sé. El que sí que sé és que nosaltres com a país no podem ensenyar totes les cartes, i especialment en el procés polític més ambiciós des dels darrers 300 anys. Jo entenc que la consulta s'ha de fer, i entenc que s'ha de fer en el moment que el país estigui prou madur com per poder garantir que la consulta va bé. I això, doncs, passarà durant aquests 4 anys, i en tot cas entenc que si Esquerra i Convergència i Unió, el president Mas, en aquest cas, doncs, lideren tot el procés doncs estan pactant les línies mestres del que ha de ser la propera legislatura, és evident que es parlarà de la consulta i es parlarà de la data, però insisteixo, no podem ensenyar totes les cartes com a país.
Bé, precisament això de no ensenyar totes les cartes i no fer pública la data de la consulta, ho deia ahir, per exemple, en una entrevista a Catalunya Informació, Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Serà alguna de les qüestions que tractarem sobre el futur govern català. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Ens recordes els temes que tractarem a la tertúlia a banda d'aquestes declaracions de Forcadell?
Doncs sí, recordem, Ignasi, això que Forcadell deia que abans el país ha de disposar d'estructures d'estat com, per exemple, una agència tributària catalana pròpia. Esquerra, per la seva banda, diu que suggerirà noms de consellers amb perfil adequat, però insisteix que no entrarà al govern, com ja estàvem explicant, i per la seva banda, l'expresident d'Esquerra, Carod Rovira, troba incoherent que Esquerra pugui pactar qüestions importants amb CiU mentre que lidera l'oposició, i ha afegit que la fórmula ideal seria, per exemple, un govern que unís CiU, Esquerra, PSC i Iniciativa.
Protestes al carrer contra el projecte de reforma educativa del govern espanyol.
Doncs sí, jornada de protesta avui, recordem, de plataforma Som Escola en contra de la reforma educativa de Verd. Comença una setmana de mobilitzacions per la defensa del model d'immersió lingüística. Avui la mobilització de plataforma Som Escola, recordem, a 6:45 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Verd, per la seva banda, accepta estudiar propostes alternatives, però assegura que la seva proposta recull la immersió lingüística, però que només el castellà, diu, pot ser assignatura troncal.
Un nom propi de l'actualitat, el d'Hugo Chávez.
Sí, que anuncia que s'ha de tornar a operar i admet la possibilitat d'haver de deixar el poder. Per primer cop, Chávez admet aquesta possibilitat de no poder tornar a governar i proposa al ministre d'Afers Estrangers, Nicolás Maduro, com a possible successor.
I dos apunts que, si tenim temps, tractarem al final sobre la celebració avui del dia en què es compleixen 64 anys de la promulgació de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Doncs avui mateix la Unió Europea rep un Premi Nobel de la Pau que viu ella mateixa com un incentiu per superar la crisi. Per recollir aquest premi seran a la gala 21 dels 27 caps d'estat i de govern de la Unió Europea, entre ells el president espanyol Mariano Rajoy, Angela Merkel també i també François Hollande. I d'altra banda, el Partit Popular només anirà a l'homenatge si es dedica en exclusiva a les víctimes del terrorisme.
Un homenatge que està programat per avui a Euskadi. Veurem qui acaba anant. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Gràcies, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem la tertúlia. Avui amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
el primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Cinc minuts i seran tres quarts de nou. Estem compartint des d'una mica abans de dos quarts la tertúlia amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Sobre la política de pactes, el senyor Batalla ens parlava de la discreció de les converses i del que pot acabar passant. Com a dates més properes, em sembla que el Parlament, vostè ho deu saber, senyor Batalla, es constitueix la setmana vinent, oi?
Sí, aquesta setmana se sabrà el calendari ja més definitiu, però en tot cas la voluntat és això, la Constitució d'aquí pocs dies, i si pogués ser l'elecció del president abans d'acabar l'any, doncs molt millor. Tot això que tindríem de temps guanyat i es podria continuar treballant amb força.
Uh-huh. Un pacte que es pugui tancar a curt termini implicaria, perdoni que li pregunti a vostè, però poden parlar
sí, no,
també.
No.
Pot comportar, doncs, un pacte per la investidura, però que abans inclogui algun acord sobre la constitució de la mesa del Parlament i després, doncs algun tipus d'acord ja de legislatura de forma permanent?
L'experiència ens diu que és així. Habitualment, doncs, la mesa del Parlament té força correlació amb la majoria parlamentària que s'esdevingui més endavant, no? I per tant, doncs, entenc que en aquestes converses, doncs, es parla de tot. Es parla de la mesa del Parlament, es parla també dels programes de legislatura i fins i tot es parla de govern. Per entrar-hi o no, però en tot cas es deu parlar de govern, i així com també de les mesures que cal prendre en els propers temps des de diversos punts de vista. En primer lloc, per garantir que la Generalitat de Catalunya pugui tenir els recursos necessaris per arribar a final de mes. Malauradament, la situació pressupostària de la Generalitat, com bé sabeu, doncs no és gens bona. Tenim moltes dificultats com a país per poder fer una cosa tan bàsica com pagar les nòmines. Cosa que és sorprenent, perquè el propi país genera prou riquesa com per no haver d'estar amb aquestes estretors. Malauradament, però, la relació fiscal que tenim amb l'Estat, doncs, és absolutament injusta i fa que en aquests moments 16.000 milions d'euros que genera el propi país se'n vagin i no tornin. I això, doncs, ens fa viure amb unes estretors que no són pròpies d'un país com Catalunya. Per tant, aquesta és la primera qüestió a atendre. Després, i vinculat evidentment amb això, doncs és evident també mesures per ajudar a pal·liar la situació de crisi econòmica i social que viu el nostre país i per poder, doncs, generar activitat econòmica i llocs de treball. I en tercer lloc, que tampoc evidentment no és en cap cas aliè, doncs és tot el procés d'agenda nacional que passa sobretot també, doncs, pel procés de la consulta.
Mm-hmm. Senyor Sols, doctor Arbussà.
Mm-hmm. Bé, jo el que penso que demana en aquest moment és que sigui un acord fort. Quan més fort sigui d'acord, millor, perquè no podem oblidar que tenim un problema molt greu amb la crisi econòmica. O sigui, que el referèndum és molt important, però és que la crisi, o sigui, hi ha molta gent que està patint, i clar, un govern molt inestable que no pugui fer aprovar les lleis, doncs probablement no podria gestionar bé la crisi. Per tant, sí que l'Esquerra Republicana hauria de donar suport ferm d'aquí al referèndum a aquest programa de govern, el que sigui. I de totes maneres, jo volia dir una cosa. Tampoc ens passem d'optimistes sobre què passaria després d'un referèndum i d'una independència, perquè ens podem autoenganyar una mica amb les xifres. 16.000 milions és l'escenari de dèficit fiscal amb el més ampli. No? Diferents maneres d'interpretar el dèficit fiscal.
No, són les balances fiscals publicades del Congrés dels Diputats pel govern espanyol. Havia, no s'inventa pas Convergència.
Hi havia sis criteris, i el que considerava menys eren 8.000 milions i el que considerava més era 16.000 milions. Era un d'aquests criteris, però no era potser el més rigorós de tot. En aquest sentit, jo penso que hem de pensar que són molts milions, que això serà important, però no tant com diem. I després una altra cosa, que el trauma econòmic, diguem, d'una transició, probablement a curt termini ens portaria més problemes, diguem, que beneficis a curt termini. Per tant, no plantegem això com la sortida de la crisi, perquè no serà la sortida de la crisi.
No, però hi ha evidentment una certesa, crec jo, que tal com estem, no anem.
Ja, no, a llarg termini no és anem. Molt respectable. A curt termini
ja, però és que
no,
el que no podem fer és quedar-nos parats per quedar-nos en una certa inanició que faci que finalment doncs, acabem desapareguent
i no
com a país, carai.
I no hi ha marge, senyor Batalla, per alguna millora del sistema de finançament?
Però si portem 30 anys intentant fer marges sistemes de finançament i ja veu quina és la situació, que ja no només és un punt de vista estrictament econòmic, sinó des de molts altres punts de vista, em sembla que un dels
però
punts...
Però també tenim una crisi estructural molt important, no?
Sí, però el pacte fiscal no plantejava un tot o res, això d'entrada, i a més no plantejava que en un procés de crisi econòmica tan important com hi ha en aquests moments, doncs es pogués aconseguir tot el recorregut del pacte fiscal. El que plantejava era un model i deia, miri, Catalunya proposa sortir de la LOFCA, que és el model de finançament de les comunitats autònomes.
Sí, el règim comú. Sí.
Exacte, el règim comú, i anar cap a un model que s'assimili al model basc o al model navarrès, que ja existeixen i, per tant, no són inconstitucionals, com algú podia afirmar fa un temps enrere, no? Bàsicament, per què? Doncs perquè el país pugui recaptar tots els seus recursos, tots els seus impostos, pugui gestionar aquests impostos, tenir la capacitat normativa, és a dir, saber si es poden, és a dir, poder decidir si es poden pujar o es poden baixar, i després, a banda de tot això, evidentment, fer un retorn a l'Estat en concepte de serveis prestats, per una banda, i en concepte de solidaritat. Aquesta era la planificació que tenia el pacte fiscal al darrere. Malauradament, aquest pacte fiscal va ser rebutjat. Llavors, davant d'això, què hem de fer com a país? Què hem de fer? Doncs jo crec que hem de plantejar tot un procés que vagi més enllà del tema econòmic, a més, sinó que d'alguna manera puguem fer la nostra des de molts punts de vista. Sí. Per exemple, també des del model vinculat a l'escola i a la immersió lingüística, que és un dels punts també de la tertúlia d'avui.
Sí, senyor Sols i doctor Busai, tanquem aquest tema. Perdoni.
Només vull dir que la independència és una aposta a llarg termini. Acertada o no, és a llarg termini. A curt termini la independència no es treu de la crisi. Hem de sortir de la crisi d'una altra manera.
Això és el que diu el senyor Sols. I...
Doncs mira, treballant cada dia i arremangant-nos, només faltaria.
I llevant-nos d'hora.
I llevant-nos ben d'hora.
Doctor Bussà.
No, amb moltes coses estic d'acord amb el que està plantejant. No? El que passa és que em fa l'efecte que ens hem passat diversos capítols del llibre. Vull dir, en lo de la independència està, però està amb un horitzó. No sé si molt determinat o indeterminat, però en tot cas amb un horitzó. El que sí que és real és que el que s'està pactant és intentar passar tota una legislatura amb els mínims entrebancs possibles per fer front, inicialment i de forma molt prioritària, al que deia el senyor Sols, a la immediatesa de si podem o no podem sortir-nos de la crisi econòmica en la que ens hi trobem. I, per una altra banda, doncs, anar fent el camí d'aquesta agenda nacional que estem compromesos amb ella. Però l'agenda nacional que ens porta un referèndum és, al final, un reconeixement del dret que té el poble català d'autodeterminar-se. Després ja veurem quin és el resultat. Ja veurem quanta independència volen els ciutadans.
Clar.
Que ja ho veurem, perquè el que podria ser és que potser ens hi trobéssim amb una sorpresa.
Que
digués que no. Mm-hmm. Però sols el reconeixement de que el poble català pot decidir per si mateix si vol estar dintre del club o fora del club, jo crec que és fonamental. És l'element clau.
Aquest és el plantejament que, de fet, Convergència i Unió feia a la campanya. No?
Crec jo que és
dret
aquest,
a decidir,
sí.
I molta gent comparteix, també, des de les dretes i les esquerres.
Bueno, és que em sembla, jo crec que em sembla una qüestió molt de sentit comú i molt òpic, que la gent pugui decidir democràticament com vol que sigui el seu futur.
Totalment d'acord, Albert, però hi ha qui ens el nega.
Sí, és evident, sí, ja ho hem vist, ja ho notem de forma permanent. I si em permeteu, jo sí que entenc que aquest procés és a un mig termini, no és a un curt termini de demà, però sí que és a un mig termini. Tot i així no el desvincularia en cap cas de la... per dir-ho així, de la musculatura econòmica i social del nostre país. És a dir, tenir més instruments d'estat, poder exercir el dret a determinació i poder construir un estat propi no serveix estrictament per una idea romàntica del nacionalisme del segle XIX. No. És que serveix per poder construir un país en què la gent visqui millor, en què hi hagi més cobertura sanitària, en què hi hagi millor sistema educatiu, en què hi hagi millors serveis socials, en què hi hagi també més inversions al territori. És a dir, no desvinculem l'agenda nacional del que és l'agenda social. És evident que hi ha qüestions que no les podem resoldre avui amb aquest procés, però, i que hi hem de treballar i que ens hi hem de remengar. però no desvinculem una cosa a l'altra, perquè jo em sembla que tenen molt sentit si van juntes.
Bé, senyors.
Això també és cert que per arribar a aquest Shangri-La tenim que passar per les muntanyes del Tíbet, eh? Vull dir que aquella que ja fa pujada, eh?
Sí, sí, però com que els del Pirineu no ens fa por això de la muntanya.
Bé, senyors, deixem aquest tema. Avui a la tertúlia parlarem també de les mobilitzacions convocades per avui en defensa de l'escola en català, després de l'esborrany de projecte educatiu del govern espanyol. A la tertúlia, recordem-ho, tenim presents l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. D'aquesta jornada de protesta sobre el tema de la immersió lingüística i sobre el que han estat els últims anuncis del govern espanyol i els aclariments del ministre Wert, vostès com veuen tota aquesta situació que tenim ara? Tenim aquí un professor que veu la immersió lingüística cada dia a l'Institut on treballa, per exemple.
Exacte. A veure, jo penso que, de fet, en el dia a dia la immersió lingüística no planteja cap problema, s'ha aplicat en termes generals amb certa flexibilitat, no ha donat lloc a grans conflictes en casos concrets. O sigui, les coses en aquest sentit s'han fet bé. Per què ara plantejar aquest problema? Doncs jo penso que el PP està jugant una mica a basquitzar Catalunya. O sigui, la societat basca està molt escindida entre els que són d'un costat i són de l'altre. A Catalunya això no passa, no? Però al PP sembla que li interessaria aquest tipus de plantejament perquè potser trobaria un espai electoral que comença a entrever-se amb tot aquest assumpte del referèndum, un espai que fins ara no havia tingut, no? I llavors juga a aquesta divisió, no?
I ho fa a través d'aquesta intenció de situar el català fora de les matèries troncals?
Sí, a veure, si a més això té èxit, suposaria dos xarxes educatives, la dels uns i els altres, com passa al País Basc. Al País Basc hi ha els que estudien en castellà i els que estudien en euskera, i són gairebé dues societats que coexisteixen.
Es garanteix l'ensenyament de l'euskera, igualment.
Es garanteix l'ensenyament de l'euskera
i del castellà, perdó.
Però la societat es troba dividida, cadascú té els seus amics entre els calduns o en els espanyols. Llavors, bueno, poden no ser enemics, però en principi són diferents. I això no passa a Catalunya, afortunadament. Però volen que passi.
Senyor Batalla, per exemple.
Sí, diverses reflexions al voltant d'això. La primera és preguntar-nos si de forma objectiva el nivell de català i de castellà que els nens assoleixen a l'escola catalana és equiparable o no a la resta dels nens de l'Estat. Em refereixo al castellà, evidentment. Doncs sí, és equiparable. Com dèieu, tenim un professor a la tertúlia i segurament coneix les dades de l'informe PISA. L'informe PISA, les avaluacions que fa pels nens de primària respecte al coneixement de la llengua castellana, Catalunya doncs té uns resultats correctes. Probablement podrien ser millor a tot l'Estat, evidentment, perquè potser doncs encara tenim alguns dèficits en l'ensenyament o en l'aprenentatge de les llengües en general, però en tot cas els resultats són equiparables a un nen de Zamora o a un nen de Salamanca. Per tant, des d'aquest punt de vista no hi ha motiu per tirar endavant aquesta reforma aquest punt concret pel que fa al tema de la llengua. Per tant, si no hi ha motiu per això, per què és? Doncs evidentment és perquè hi ha una clara voluntat per part del govern de l'Estat, com es deia, doncs d'intentar dividir la societat catalana i dividir-la per raó de llengua, cosa que això, cosa que això no es permetrà, evidentment, però per altra banda que seria molt, 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 molt nefast per la cohesió social del nostre país. Un dels grans èxits del nostre país ha estat el model d'immersió lingüística que és vigent a Catalunya des de l'any 1983 i que ha fet que hi hagi una igualtat d'oportunitats en l'aprenentatge de les llengües, es visqui on es visqui a la Seu d'Urgell, o es visqui a Santa Coloma de Gramenet, o es visqui a l'Alt Empordà, o es visqui a les Terres de l'Ebre.
El que passa és veritat que en alguns pobles de l'Alt Empordà o en el Baix Llobregat és molt diferent també l'ús lingüístic.
És molt diferent.
Allà on no es parli castellà segurament és més difícil ensenyar, vull dir que s'ha d'assegurar més l'ensenyament.
Però en tot cas el coneixement de la llengua per part dels nens i les nenes
és correcte.
Correcte, eh? Per tant, aquest hauria de ser l'ambició per part del govern de l'Estat, no pas altres ambicions, no? i com que aquesta està coberta perquè totes les proves que hi ha al voltant del coneixement de la llengua castellana doncs són correctes, doncs no entenc, bueno, sí que ho entenc, però vaja, no m'agrada que el govern de l'Estat estigui fent aquest atac important en un model que representa no només un bon aprenentatge de les llengües, sinó sobretot una cosa social important en el nostre país, i a més una garantia també d'ascensor social, perquè en determinats llocs del nostre país on l'entorn de parla catalana és molt feble o és molt fràgil, l'escola garanteix que els nens i les nenes puguin aprendre una llengua i puguin d'alguna manera incorporar en el seu dia a dia, malgrat que el seu entorn familiar o en el seu entorn de barri doncs no s'utilitzi el català, doncs puguin incorporar aquest instrument que els permetrà estar més preparats en aquesta vida. I si això més a més ho poguessin fer en l'anglès, doncs perfecte, aquesta hauria de ser la nostra ambició.
Sí, doctor Bussà, perdoni.
A veure, d'entrada jo diria que, home, tenim un avantatge amb el ministre que tenim d'Educació, que ve de front i les diu clares, no? I en el Congrés ho va dir, no?, que el seu interès era espanyolitzar els catalans. Vull dir, això ja és una declaració de principi, que és l'instrument és la llei, però l'argument és intentar espanyolitzar els catalans.
Potser no es referia en aquell moment només a la llengua, sinó...
No, perquè no és únicament la llengua, també ens volen espanyolitzar la història. I sentirem altres coses que nosaltres, que ja som més granadets, ens vam educar amb aquest estil, no? I malgrat tot això que era imposat, l'esperit, diguéssim, de mantenir la identitat catalana ha perdurat i s'ha reforçat, no? Per tant, jo diria, és bo saber on tens el front, perquè aquest és un front, quines són les seves intencions i quins són els instruments que utilitza. Jo crec que realment considerar que el català no és troncal i, en canvi, el castellà sí que és, d'entrada, ja és situar els dos idiomes en una posició de desigualtat claríssima. No? I jo crec que aquí és on està el front. De cap de les maneres el català pot deixar de ser troncal. Una altra cosa és l'argument convivencional que ens deia el Lluís, que jo crec que és fonamental, que és el fet de que realment dos models lingüístics aplicats en paral·lel, el que fa és dividir la societat entre els catalanoparlantes i els castellanoparlantes. I això jo crec que és un mal immens que ens faríem socialment.
Sí, perquè un lloc on hi ha dues llengües oficials, clar, cal assegurar la cohesió social i de vegades no és fàcil. Amb la immersió, creu en vostès que s'ha aconseguit?
Jo crec que ho hem aconseguit en general, És a dir, no s'ha presentat greus problemes, al contrari, jo crec que Catalunya, si d'una cosa pot presumir, és d'un altíssim grau de cohesió social en el nostre país. Això és produït per moltes coses diferents, però una d'elles, un dels grans instruments, ha estat precisament aquesta immersió lingüística.
Sí, senyor Sols.
Només subratllar que tenim molts exemples de societats dividides lingüísticament i amb conflictes entre ells, que aquí fins ara ens hem estalviat.
Sí. Bé, senyors, parlarem...
Si em permet un apunt sobre això.
Sí, breument, sisplau.
Ha comentat que hi havia una convocatòria a 7:45 a Barcelona.
Sí, perdoni.
Sàpigui que a les 6 es farà a la Seu d'Urgell i, pel que tinc entès, a molts altres municipis de Catalunya, també a les 6, a la plaça de l'Ajuntament.
Doncs...
I en aquest cas, nosaltres avui tenim ple municipal, s'escau que avui hi ha ple, i aprovarem una moció de suport al model lingüístic català i d'inversió a l'escola. Per tant, segurament serem un dels primers ajuntaments a reaccionar de forma oficial en plenari en aquesta qüestió del ministeri.
Doncs gràcies per aquest anunci. A la Seu d'Urgell hi ha moltes ciutats i pobles de Catalunya, a les places dels ajuntaments, a les 6 de la tarda, convocatòria en defensa de l'escola en català, i a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, segurament la manifestació més nombrosa, a 6:45 de la tarda, convocats per Som Escola. Queda recordat, ho havíem dit a l'informatiu, per això ara no insistíem tant, però gràcies, senyor Batalla, pel recordatori. Bé, sobre Hugo Chávez, canviant radicalment de qüestió, potser poques coses a dir. Sembla que recau en el càncer o ha trobat cèl·lules canceroses a la pelvis i ara per ara ens fa pensar que és difícil que se'n surti.
I sempre que la Constitució diu que hi haurà eleccions molt de pressa si dimiteix o mor. Llavors, jo no sé si el chavisme podrà sobreviure sense Chávez, tot i que ha creat una xarxa clientelar molt important, és un règim molt personalista i jo penso que podria ser el final del sistema.
Però hi ha una democràcia, és a dir, que es podria elegir un altre president...
Cosa que no sempre es reconeix, que continua sent democràtic.
Sí, sí, sí.
Tot i els seus defectes, és un sistema democràtic.
Ja es pot criticar el que vostè diu, el presidencialisme, el personalisme, però és democràtic. Senyor...
No, el que segur és que realment des del punt de vista mèdic, doncs el senyor Chávez està en un mal tràngol, I ja es veia venir una miqueta. Sembla que això s'està accelerant i que probablement tindran que prendre decisions polítiques per substituir-lo, o en tot cas per buscar una fórmula que perquè intenti fer per viure el chavisme, encara que jo penso que és molt difícil, amb personalitats d'aquest caire, dictatorial per una banda, però també fins a un cert punt carismàtic dins del que seria la societat veneçolana, doncs cal pensar que això no podrà perviure. Caldrà saber també quin és el tarannà del substitut, que fins ara probablement el que ha fet és diament a tot el que deia el seu jefe, diguéssim, però que al final els perfils són diferents i intenten diferenciar-se, a més a més.
Nicolás Maduro seria el president interí en cas d'una absència, encara que sigui temporal, de Chávez. Sí, senyor Batalla, última intervenció.
Sí, molt en la línia del que s'ha dit. Expectativa al voltant no només de l'evolució de la malaltia del senyor Chávez, sinó també de veure com encarrilen les coses el seu vicepresident, que evidentment, malgrat estar a la seva òrbita, molt probablement tindrà maneres diferents o tindrà algunes idees diferents a l'hora de governar, perquè jo crec que de Chávez n'hi ha pocs.
Sí, sí, és únic.
És un personatge
no tan bon. Sí, evidentment, des d'aquí també volem destacar dues coses. Chávez pot ser criticable per molts motius, però està donant un bon testimoni al món d'acceptar la malaltia i fins i tot pregant en públic moltes vegades per la seva vida. Això és positiu, i també desitjar que se salvi d'aquesta.
Sí, sense cap mena de dubte, però també subratllar que la redistribució de riquesa que s'ha donat en Venezuela, en aquest país, un país on les diferències socials són terrorífiques, ha estat molt rellevant. O sigui que ha fet una tasca important.
Doncs també ho destaquem i ho subratllem. Gràcies, Lluís Sols, Ignasi Arbusai, des de la Seu d'Urgell, el seu alcalde, Albert Batalla. Bon dia, fins la propera.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia.
Són les 9, amb la Sara Cruz repassem l'última hora informativa amb els titulars, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després parlarem d'un altre concert de Nadal, en aquest cas no el d'avui, que organitzem nosaltres i que es fa a la Basílica del Pi, sinó un altre a favor de la Fundació Llars Residencials per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Comença una setmana de mobilitzacions per la defensa del model d'immersió lingüística a Catalunya. Per avui, com dèiem, la plataforma Som Escola ha convocat a Barcelona una concentració de rebuig juntament amb diferents entitats de la comunitat educativa i la societat civil. La manifestació serà a la plaça Sant Jaume a 6:45 del vespre. Proper dimecres, el ministre d'Educació, José Ignacio Bert, compareixerà al Congrés dels Diputats per explicar el controvertit projecte de llei. La Unió Europea, mentrestant, rebrà avui a Oslo un Nobel de la Pau que reivindica com un incentiu per superar la crisi i en suport dels valors fundacionals europeus. Per recollir el premi seran a la gala 21 dels 27 caps d'estat i de govern de la Unió, entre ells el president espanyol Mariano Rajoy. Els representants d'Iberia i dels sindicats es reuniran avui amb la mediació del servei d'arbitratge. Intentaran desencallar el conflicte entre la direcció de l'aerolínia i els representants dels treballadors. Iberia ha presentat un pla de reestructuració que inclou 4.500 acomiadaments i els sindicats han convocat 6 jornades de vaga per abans de Nadal. En esports, el Barça manté 11 punts d'avantatge per sobre el Real Madrid a la Lliga després de guanyar ahir el Betis per 1-2 al Benito Villamarín. Gràcies al seu doblet, Messi ha superat el rècord de l'alemany Müller amb 86 gols marcats en un any natural. La nota negativa d'aquest partit la va protagonitzar Cesc Fàbregas, que es va lesionar i que haurà d'estar entre 3 i 4 setmanes de baixa. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia.
Bon dia. Com és del tot evident, continua sent d'actualitat el polèmic esborrany de llei educativa del ministre Wert, en el que la immersió lingüística queda malparada. Tant d'actualitat que, com ja s'ha esmentat per Ràdio Estel, avui mateix hi ha una concentració a la plaça Sant Jaume i dijous hi haurà una manifestació a la plaça Universitat. El ministre diu que vol fer una llei per garantir que els alumnes que vulguin puguin estudiar en castellà. El ministre, que també ho és de cultura i de tot Espanya, no li interessa pel que es veu la salut del català com a llengua minoritària i minoritzada. Cal dir que la posició del ministre seria molt més raonable si els fets li donessin la raó i si a Catalunya hi hagués un mal coneixement de l'espanyol per part dels alumnes. Però és evident que no és així. Els alumnes catalans es situen lleugerament per sobre la mitjana espanyola en totes les avaluacions que es venen fent. Tots acaben els estudis amb un coneixement equivalent de les dues llengües. I això és molt important, perquè cal recordar-ho una vegada més. El castellà a Catalunya, després de 20 anys d'immersió lingüística, és la llengua majoritària. Es pot viure totalment en castellà, sense utilitzar ni un sol mot català, perquè tothom el coneix. Però la situació inversa, la situació en relació al català, no es dona. No es pot viure només en català a Catalunya. En aquest sentit, quin dubte hi ha que el castellà té una salut de ferro. Per això el ministre Wert, de qui el dirigent de Unió Democràtica durant Lleida n'ha demanat la dimissió, faria bé en dedicar més aviat el seu temps i els seus esforços a les comunitats monolingües d'Espanya, aquelles que només tenen el castellà com a única llengua i que treuen uns pitjors resultats que Catalunya en el seu coneixement. Entre altres coses, perquè malguanyen l'única llengua que tenen. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Sense famílies fortes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s'afebleixen. A la família són inculcats des dels primers anys de vida els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat religiosa i el cultural de la nació. En ella es fa l'aprenentatge de les responsabilitats socials i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aviat arribarà el Nadal, amb molts dies de festa. Però jo estic tranquil·la. Sé que el Corte Inglés m'ajudarà a brillar. Amb vestits plens de glamour, bruses sofisticades, faldilles vaporoses, sabates de somni, tot molt afavoridor i de les millors marques.
El Corte Inglés, bon Nadal.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un joc de llit i nòrdics amb un 70% de descompte en la segona unitat.
A més, tens un joc de tovalloles de 3 peces per 7,99 euros.
I recorda que a Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem avui durant els propers minuts d'un concert de Nadal a benefici de la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials. L'actuació del cor de cambra Anton Bruckner, dirigit per Júlia Cesé Lara, es farà aquest dijous a les 9 del vespre a l'església del monestir de Pedralbes, a la zona de Pedralbes, al costat de la creu de Pedralbes, a la part alta de Barcelona. El projecte de llar residencials compta amb l'assessorament d'arquitectes, professionals de l'habitatge, tècnics, educadors, especials, familiars i membres de la Fundació, que fa seu un projecte que serveix per ajudar moltes persones en situació de dificultat. La Fundació de Llars Residencials per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual té la seva seu al carrer Els Forns, número 69 de Barcelona. Durant la propera estona, com dèiem, parlarem amb la presidenta de la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Isabel García. Senyora Isabel García, bon dia i benvinguda al primer
Cafè
de Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies.
Com està?
Jo molt bé, vostès també. Com, és el que veig, eh? Molt bé.
Ho intentem estar, malgrat la situació que en diferents àmbits i a diferents nivells és molt dura i molt difícil, oi?
Sí, molt, molt difícil. A nivell de fundació encara ho noten més perquè, bueno, la situació és per tothom dolenta, però per nosaltres, la idea de fundar la fundació va ser fer una residència per persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta residència ens van cedir un terreny en un poble, a Tarrés, i es va començar, però està aturada. Què passa? Que la Fundació té dos vertents. Té la cultural, que és pel motiu que estem aquí avui, i té aquesta que de moment està aturada, però tenim confiança en que més tard o més d'hora la seguirem fent. La cultural consta de dues parts, que és una... un concurs que fem cada any de pintura i dibuix per persones discapacitades. És curiós veure que el 80 es presenten aquest any, es van presentar 600 dibuixos, per exemple, no? És curiós veure que un 85% de dibuixos d'aquestes persones són infantils, però hi ha un 15% que són molt i molt macos. I l'altra part de la vertent és el concert pel que ens porta aquí avui. El concert de Nadal, el concert nadalenc, que fem a l'església del monestir de Pedralbes, i que aquest és el 13è concert que el fem.
Al mateix lloc,
al mateix lloc, a la mateixa hora, sí. És a les 9 i a les 10 i quart ja estem a fora perquè les monges no
permeten estar més tard.
No.
El concert d'aquest dijous té com a lema "Fem-los una llar a les persones deficients psíquiques". Per tant, l'objectiu és clar, amb l'aportació dels diners que la gent dona assistint a aquest concert i també...
No, exactament, més bé amb donacions diferents i, bueno, tot fa feix, no?
Tot però fa bueno, feina, no?
Ara tot està bastant disminuït, però bueno, jo sóc una persona que penso que no hi ha mal ni bien que 100 anys dure i que no, suposo que no s'arreglarà tot. Parlo sempre de fundació, no serà tal com volem, però poquet a poquet potser es va arreglant i sortim endavant nosaltres i tothom.
La Fundació de Llars Residencials per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Fundació Catalana Privada, com la definiria? Vostè ha parlat d'aquests dos vessants, cultural, social. És una fundació que existeix bàsicament per crear llars per a aquestes persones?
De moment, que tenim començada, i després, com que, clar, això està aturat completament, però hem seguit amb la part cultural i hem seguit, a part d'això, qualsevol persona que tingui un problema amb el camp de la discapacitat intel·lectual es pot posar en contacte amb nosaltres i nosaltres a part del concurs i a part de la residència, la tindrem amb molt de gust. Amb molt de gust estarem al seu costat i l'orientarem amb tot el que necessiti, qualsevol persona que tingui un problema.
Precisament fa pocs dies, dilluns de la setmana passada, el dia 3 de desembre, se celebrava el Dia Internacional de la Discapacitat,
sí.
I va haver-hi fins i tot
una manifestació. Sí, sí, sí.
Vostè va participar d'alguna manera en aquesta protesta?
Sí, bueno, vaig anar, clar. Vaig,
com a persona
vaig fer,
compromesa amb
sí,
això.
Sí, vaig fer, i mare, jo sóc mare afectada, però bueno, a part de que sigui mare afectada o no, avui dia la meva filla està molt bé, jo tinc dos fills més grans que ella, que el futur avui no em preocupa, però jo li puc assegurar, li podria explicar casos que no és aquest el cas, i jo tinc molt respecte per tothom. El mateix per les persones que... La idea de fer la residència, lògicament, quan una persona discapacitada necessita la residència, és perquè els seus pares s'han fet grans. I arriba un moment en què els pares no poden amb els fills. No perquè siguin agressius ni res de tot això, sinó perquè físicament doncs no poden amb ells. Hi ha casos, veritablement, és aquestes persones que jo em dirigeixo, que qualsevol cosa que necessitin de nosaltres, ara donarem el telèfon, que es posin en contacte amb nosaltres i amb molt de gust els atendrem.
Aquest concert de Nadal, recordem-ho, a benefici de la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials per Persones amb Discapacitat Intel·lectual, és dijous a les 9 del vespre al Monestir de Pedralbes, a l'Església. Hi ha la possibilitat d'anar-hi directament o de comprar anticipadament una entrada benèfica a qualsevol oficina de Catalunya Caixa o a través del Teleentrada de Catalunya Caixa. També hi ha aquesta fila zero, sí. Que posant-se...
Això beneficia la Fundació,
exacte,
tot això.
Posant-se en contacte a Catalunya Caixa, es pot fer aquest donatiu en aquest concert. Un concert que, d'altra banda, musicalment serà molt interessant i segur que de molta qualitat, amb el cor de cambra Anton Bruckner, dirigit per Júlia Sesé, una jove directora, que vaja, permetrà que aquest grup interpreti doncs algunes obres molt, molt importants, com Les neus que es fonen d'Enric Morera, o En suac de neix de Francis Poulenc, i altres obres que vaja, segur que agradaran molt. Som de repertori variat, d'una banda amb el tema de la neu a la primera part, repertori temàtic, i una segona part de repertori variat del segle XX.
I sempre acabem, sempre això, tots els concerts, amb el Cant dels Ocells.
Doncs el Cant dels Ocells, sí. Aquesta vegada amb arranjament de Bernat Vivancos, que és el director de l'Escolania de Montserrat.
Sí, 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 sí. És entranyable. Per nosaltres és entranyable i bueno, esperem tothom que vulgui venir, tothom que pugui venir, i amb molt de gust reverem a tothom i estarem allà amb tothom.
Una última pregunta que li faig a Isabel García, presidenta de la Fundació Catalana Privada de Llars Residencials per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. La manera d'ajudar la Fundació a nivell ordinari o de posar-se en contacte amb vostès?
Bueno, hi ha oberta un compte a la Caixa.
En aquest cas, la Caixa de Pensions.
La Caixa de Pensions, i després pues, comprant les entrades o posant-se en contacte amb nosaltres, si fent un donatiu, en fi, com la gent cregui més convenient, sobretot les persones que tinguin un problema... també que es posin en contacte amb nosaltres, que nosaltres, dintre de les possibilitats, les ajudarem amb tot el que sigui possible.
Hi ha un telèfon que és el 620-555-569, 620-555-569, telèfon per ajudar la Fundació Llars Residencials, que té una seu al carrer Els Forns 69, local 28 de Barcelona. Moltes gràcies, senyora Isabel García, presidenta d'aquesta fundació. Que vagi molt bé el concert de dijous a les 9 al Monestir de Pedralbes.
I moltes gràcies a tots vosaltres per l'oportunitat. Moltes gràcies.
A vostè. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Maria, dona de l'Advent. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec...
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Presentació en concert a Mataró, Manresa, Juneda, Figueres, Cornellà, Premià de Mar, Tarragona i Vilafranca del Penedès. Marina Rossell canta Mustaki. No et perdis el seu directe.
Lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol.
El dimarts 4 de desembre a 8:45 del vespre, missa exequial pel 221 aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, amb la col·laboració de la Capella de Música de l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, amb la direcció de Miquel Rovirosa i Ricard Rovirosa a l'orgue. Tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Entrada lliure.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un pernil ibèric de gla per 129 euros la peça, de 6 a 7 quilos aproximadament a la península.
A més de regal, dos estotxos Pescanova de gamba grossa de 24 a 32 peces.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Passen 4 minuts d'un quart de 10. Comencem Món sense fronteres, l'espai social de solidaritat sobre el món de les iniciatives positives, les ONGs i també l'atenció a la immigració. Àngel Miret és el gerent de l'àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports a l'Ajuntament de Barcelona. També és advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora, gràcies.
Repassarem diversos temes d'actualitat, com sempre fem en aquests minuts dels dilluns. Comencem parlant de la Fira Solidària de Nadal, que des de diverses entitats amb l'Ajuntament de Barcelona s'està preparant ja, oi?
Efectivament, és a dir, aquest any, tal com està la situació, una mica l'Ajuntament ha decidit no solament articular una resposta al Nadal des d'un punt de vista comercial i, si es vol, diguem-ne, d'espai públic, sinó també col·laborar i ajudar en que aquesta situació que visquem es pugui viure una mica amortitzada a partir d'algunes iniciatives. Mira, una d'aquestes és el Nadal a través de la Fira Solidària, que es farà als Jardins de Salvador Espriu. Això està allà a dalt de tot de Passeig de Gràcia, creuant l'Avinguda Diagonal, aquell espai ampli. Es fa del 15 al 23 de desembre, de 11 a 9 del vespre, i per tant, diguem-ne, és un espai en el qual tots està convidat tota la ciutadania. Hi ha 12 casetes, en allà també hi haurà un d'aquests arbres de Nadal enormes i bonics que s'han anat situant en aquests dies d'allà, i la iniciativa consisteix en que les entitats que hi participen, que són moltes, en diré algunes, potser les més conegudes, o en fi, perquè estigui una mica el cas de què estem parlant, doncs hi ha l'Associació Esclat, de Persones amb Disminució, l'Olivera, l'Engrunes, Fundació Futur, Formació i Treball, etc., estaran situades en aquestes casetes que munta l'Ajuntament perquè puguin vendre els seus productes. De manera que en aquests espais, diguem-ne, puguin, en fi, tenir un espai de venda obert al públic, i per tant el que ens toca, Ignasi, és convidar tothom, a part que serà molt bonic, eh? O sigui, no només és una acció solidària des del punt de vista de fer com un esforç, sinó que estarà molt bé, o sigui, són unes casetes de fusta, una mica estil centre europeu, i mirarem que sigui un espai agradable on hi puguin anar-hi grans i petits, i alhora, mira, si es fa alguna compra o s'ha de fer algun regal a Reis, ens queda alguna passeta aquest any encara per fer Nadal i per fer Reis, si ens queda alguna
algun
cosa...
Algun euro, algun cèntim, sí.
Si ens queda algun euro a la butxaca, doncs el podem fer allà, que a més doncs activarem tota una economia social. Estem parlant d'entitats que vendran productes, però productes des d'una perspectiva no tan comercial, sinó solidària.
Doncs una bona activitat, una bona alternativa familiar. Ens recorda els dies i el lloc, exactament?
Mira, això és el Jardinets de Salvador Espriu, que potser la gent per aquest nom no ho coneix, però és Passeig de Gràcia, passem la Diagonal, i en aquell espai que hi ha en plet allà, això són
els Jardinets de
Salvador Espriu. Sí, Jardinets de Gràcia, la gent ho coneix així. Del 15 al 23, per tant, comença aquest divendres, deu ser, el 15?
Sí, aquest dissabte.
El dissabte. Sí. Doncs fins al 23, o sigui, fins pràcticament la vigília de Nadal, i l'horari és prou ampli, és des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre.
Molt bé, doncs Nadal solidari, i també tot això és com un programa especial que l'Ajuntament de Barcelona es marca,
sí,
no? La solidaritat en temps de Nadal.
Efectivament, ja et dic que era una reflexió global de que aquest any no podia ser com tots els anys, només una orientació comercial. També és interessant una cosa que en aquest espai, i en algun altre potser de la ciutat, en aquesta Fira Solidària, hi haurà el que se'l diu el caldo solidari, o el brou solidari, podríem dir-li així, que serà atès per persones voluntàries i que consisteix en que et donen un vas, amb brou, donat gratuïtament per una casa comercial, en aquest cas ho podem dir, la Casa Neto, per tant, un brou de qualitat, i aleshores es dona uns diners i tot això anirà a recaptar uns diners que aniran per, sobre els eixos gent gran alimentació. Tot el que recapti a través d'aquesta mena de carro estant que hi haurà als jardinets i potser en algun altre lloc, ja en parlarem.
Doncs molt bé, hem parlat de la Fira Solidària del Nadal, del 15 al 23 de desembre, és a dir, des d'aquest dissabte vinent fins a l'altre diumenge, el 23, als jardinets del Passeig de Gràcia i del Nadal Solidari.
I mira, una... més coses de Nadal Solidari, i una em sembla que no s'ha quasi publicitat i per tant és una mica novetós el que us dic. Hi haurà una pulsera que se'n dirà el Galet Solidari, que es posarà a la venda al preu de 2 euros a través dels diaris, botigues dels eixos comercials, oficines de turisme i les parades que vulguin als mercats. I aquells diners que recullin aquest preu de 2 euros, estan preparats milers i milers d'aquestes pulseres, que se'n diuen la pulsera Galet Solidari, aniran a parar 6 entitats que donen servei directament a persones, molt directament. És l'obra social sanitària Cor de Maria, els Amics de la Gent Gran, el Centre 6, Avismón, l'Hora de Déu i la Fundació Gressol. Tots aquests diners, que esperem que siguin uns quants, per tant, la gent que s'animi quan vagin veient aquests propers dies que va sortint el Galet Solidari a comprar-ho. I, finalment, la tercera activitat que es fa aquests dies és la que ja està en premsa en aquest moment i a la ràdio, del 27 de novembre fins al 28 de desembre, que és Suma't a les ONG socials. Segurament alguns dels nostres oients ja hauran sentit alguna publicitat en aquest sentit. L'Ajuntament posa a disposició de tots aquells que vulguin ser voluntaris el número de telèfon 93 320 35 46. Repeteixo, 93 320 35 46. Es pot trucar allà per si un vol fer-se voluntari durant aquestes festes per treballar amb les entitats. No, això no és voluntariat de l'Ajuntament, sinó voluntariat de totes les entitats que en aquest moment presten i fan acció de voluntariat. I, per tant, aquests dies es poden fer des de recollir joguines, dinars solidaris, recaptar aliments, paquets de Nadal, activitats lúdiques en Nadal, gent gran, estan soles, etc. Per tant, endavant, tothom que vulgui que s'animi, serà un tema, la veritat, que bonic i que està havent una resposta molt, molt interessant per part de la ciutadania.
Més solidaritat ara a Mont Sense Fronteres amb Àngel Miret. Parlem del gran recapte que es va fer els dies 30 de novembre i 1 de desembre, per tant, ara fa ja 10 dies. Certament el gran recapte ha estat una iniciativa solidària molt potent, molt important i per la qual hem de felicitar milers i milers de persones que han col·laborat com a voluntaris i que també han donat aliments. Parlarem del gran recapte, senyor Àngel Miret, i també de la creació a Barcelona d'una taula solidària d'aliments.
Sí, de la gran recapte, senzillament una mica el que has dit tu i més aviat introduir un element de reflexió. Felicitar, òbviament, el senyor Antoni Son Salvador, president del Banc dels Aliments, i a totes les iniciatives, tant dels voluntaris del Banc d'Aliments, com, vaja, que és una fundació, la Fundació Banc d'Aliments, com les persones, moltíssimes, milers, centenars de milers segurament, que han col·laborat a la recollida d'aquests aliments. Ara, ni que sigui molt breument, compte, és a dir, entusiasme absolut per aquesta iniciativa i qualsevol altre tipus solidari. Compte que això no ens passi, faci perdre la perspectiva de que hi ha coses que són drets dels ciutadans i, per tant, que han d'estar garantits. Això vol dir que acceptem aquestes iniciatives amb entusiasme, però que recordem que l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, l'alimentació, el vestit, la vivenda, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris. Amb això vull dir que totes aquestes iniciatives estan molt bé i les hem de recolzar i les recolzem, però que no podem deixar d'exigir a nivell més, més polític, si voleu dir-ho així, que aquests temes, la sanitat, l'educació, la salut, han d'estar garantits pels poders públics a través dels sistemes de fiscals corresponents. I mira, des d'aquesta iniciativa d'aprofitament, a l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb un munt d'entitats, entre els quals el propi Banc dels Aliments, la Federació d'Associacions de Veïns, Creu Roja, Càritas, etc., i les grans entitats comercials, Associació de Grans Empreses de Barcelona, Barcelona Comerç, Mercabarna, Pimec, etc., han constituït una taula amb un doble objectiu, que no es llenci cap menjar i que ningú passi gana. Més ambiciós que el que ningú passi gana és que tothom tingui una alimentació adequada. Ja no és el fet de passar gana, que això és difícil en aquest moment a la ciutat, per sort encara tenim aquests nivells de cobertura suficients com per garantir que ningú passi fam, però sí que en canvi podem trobar ja problemes de nutrició, vol dir falta d'aliments frescos, carns, peixos, etc. No? Aleshores, el primer objectiu que s'ha fixat a la taula és d'establir un mapa de ciutat, veure tots els punts d'entrada dels aliments i la distribució, de manera a garantir que sigui una distribució eficient. Per tant, aquí tothom hi posarà la seva. Mercabarna, per exemple, que dona una gran quantitat d'aliments normalment frescos, s'ha compromès no solament a fer-ho quan tenen excedents, allò de cop i volta, doncs, 17 tonelades de taronges, sinó un mínim mensual. De manera que una part puguin ser excedents o aliments, diguem-ne, que tenen una complexa sortida en el mercat, sinó que garanteix un mínim mensual, que això ja és de la butxaca de les persones que formen Mercabarna. No? Per tant, és una iniciativa la qual té aquest objectiu ambiciós i n'estic convençut, a més, que sortirà bé, perquè l'entusiasme de les persones, tant del sector social com dels sectors comercials i empresarials, era notori amb aquest doble objectiu al doncs, que em referia.
Molt bé, després el gran recapte que va permetre recollir, ho hem de recordar, més de 2 tones d'aliments, és a dir...
No, molt més de 2 tones, Ignasi.
Més de 2.400
tones. 2.400 tones.
Disculpi.
No.
Això de 2 tones, 2.400, a vegades l'equiparació entre les tones i els quilos em fa confondre.
Tot i així...
2.400 tones, que són 2,5 milions gairebé de quilos, exacte.
Efectivament. Tot i així, llegir aquest dia que aquesta informació, no sé fins a quin punt és verídica, que això tot just garantia, diguem, el subministrament de 2 mesos. No sé si és veritat o no.
De 2 mesos per a uns quants centenars de milers de catalans.
Bueno, diguem-ne per la necessitat que hi ha en aquest moment.
Sí, sí, sí. Doncs bé, en tot cas és motiu de felicitació, almenys la solució urgent d'aquest problema concret. Doncs deia que després del gran recapte s'ha constituït a Barcelona la taula solidària d'aliments. Parlem de l'Ajuntament de Barcelona novament perquè deixarà de cobrar les plusvàlues. També és notícia, això.
Bé, primer perquè sàpiga la gent el que és una plusvàlua. Una plusvàlua vol dir que quan tu canvia la titularitat d'un habitatge, es considera que hi ha un increment del valor del sòl, del terra, diguem-ne, i a partir d'aquí doncs, l'Ajuntament cobra una part d'aquest, un impost sobre aquest increment teòric de valor. Aleshores, fins ara ens trobàvem amb la barbaritat de que doncs, les persones que han estat desnonades del seu pis per llançaments hipotecaris, és a dir, per persones que no poden pagar les seves quotes d'hipoteca, a més a més, els feien fora de casa i a més resulta que havien de pagar un impost. Això, ja podeu imaginar-me que era absurd. S'han intentat diverses iniciatives, però això és una llei de l'Estat i que costava molt de modificar. I, finalment, Barcelona, en aquest cas l'alcalde Tia, s'ha llançat una mica a l'aventura i ha dit, escolta, s'ha acabat, i això és un impost injust i no el penso cobrar més. I s'ha buscat una fórmula de compensació, segons la qual és important que ho diem, inclús perquè la gent en prengui nota, no sigui que algú d'aquestes persones no faci això que ara diré, perquè és indispensable només fer un sol acte per poder quedar exempt del pagament. Què és? Anar a fer l'autoliquidació, que vol dir. És a dir, això no ho sap l'Ajuntament quan un el fa en un llançament hipotecari, no ho sap al moment. Per tant, un cop es fa el llançament, o sigui, quan la gent, diguem, és expulsada, diguem-ho d'una forma més senzilla, té 30 dies i ha d'anar a Hisenda de l'Ajuntament. Esta és l'únic tràmit que ha de fer. Llavors, allà es faran tots els tràmits subsegüents pels quals quedarà lliure d'aquest pagament. Només hi ha, insisteixo, aquesta obligació. Ho dic això perquè és important que les entitats socials també ho sàpiguen, perquè si no és possible que la persona no faci aquests 30 dies, llavors sí que quedarà com un deutor. L'única obligació que té, insisteixo, que això no és per voluntat de l'Ajuntament, el dels 30 dies és la normativa que hi ha a l'Estat. Per tant, em sembla doncs, que val la pena remarcar en fi, que en aquest cas, diguem-ne, perquè, vaja, aquella història que vam explicar aquí, Ignasi, que els bancs havien creat aquella normativa i no sé què, doncs mireu, les dades ja ens donen la roda una mica del que, si em permets, vam anunciant aquí.
Sí, sí, sí.
1.300 peticions, 42 dacions en pagament, o sigui, un percentatge que és, vamos, fa riure, eh? Uh-huh. Per tant, diguem-ne que els bancs, la generositat, novament, en fi, deixem-ho així, eh? No, segurament no és el seu negoci, la generalitat i la solidaritat, és un altre negoci el que tenen.
Doncs bé, ben senzill, es poden deixar de pagar les plusvàlues, però cal que en un termini de 30 dies, després del període iniciat, es vagi a Hisenda de l'Ajuntament.
Ja està.
I es digui que es vol fer això, quedar exempt de l'impost, i ja està.
Llavors l'Ajuntament fa un sistema de compensació, fa la liquidació perquè legalment s'ha de fer, però llavors el mateix Ajuntament, diguem-ne, d'alguna forma ho paga ell mateix, diguem-ne, eh? Vull dir, ni entra ni surt.
un servei especialment útil per als qui ens escolten des de Barcelona.
Sobretot sí. Perquè, inclús, Ignasi, permetem que ho remarqui, algú pot pensar, bé, amb la situació de ruïna, m'és igual. Jo dic, home, no és igual perquè quedaries com a pendent d'un deute amb l'Ajuntament. I això després surt a les llistes i tal, i pot ser que en el futur recuperi una mica la situació i quedaria sempre com un deutor. Clar. Per tant, és important liquidar aquest deute.
Avui, com cada dilluns, ens acompanya Àngel Miret, gerent de l'àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports a l'Ajuntament de Barcelona. Deixem de moment les informacions sobre l'Ajuntament de Barcelona i parlem breument del projecte de llei d'educació que prepara el govern espanyol. S'ha parlat molt del tema per la qüestió de la llengua catalana. Avui recordem que hi ha mobilitzacions, però també hi ha el gran problema de... el marc legal educatiu a Espanya i a Catalunya també, evidentment, que també ens afecta. Aquí passa que cada govern ha fet la seva llei i no hi ha un pacte durador.
Efectivament, Ignasi, això és el que dèiem una mica fora d'antena, és a dir, a veure, més enllà del tema del català, al que també ens referirem, ni que sigui molt breument, el que és una vergonya és de que cada govern intenti que els nens i nenes passin per un sedàs ideològic. Escolta, llavors això comporta que cada nou govern intenti fer una normativa. Escolta, que es posin tots d'acord d'una vegada, que l'important és els nostres fills i filles, els joves, i no els polítics de torns que pretenen, quasi una mica, permeteu-me una expressió una mica dura, que tots els nens i nenes marquin el pas de l'oca. Bueno, aquest ministre, que d'altra banda és una persona difícil i es veu a simple vista, no? Però doncs vol fer el que han fet altres també. Sí, els nens marcant el pas de l'oca, en aquest cas, per l'espanyolització, per la castellanització...
Sí, el que sigui, eh?
Ell ja no se n'amaga, és a dir, obertament ja ho diu. I bueno, pel que fa al tema del català, deixem aquests 10 segons només dir una cosa que em sembla que l'hem de dir clarament tots els catalans. No hi ha problemes de la llengua a Catalunya. Tots els nens i nenes surten, diguem-ho clar, perquè és que no s'entén, tots els nens i nenes surten parlant català i castellà, i insisteixo, castellà, segons les avaluacions fetes pel mateix ministeri, una mica per damunt de la mitjana espanyola. On és el problema? Que tothom aprengui català i castellà, sisplau.
Bé, queda dir gràcies, Àngel Miret, un dilluns més per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé i fins un altre. Fins dilluns vinent, si Déu vol.
A reveure.
Adéu-siau. I ara de seguida amb l'Oriol Casals, La vida en sol fa un dilluns més.
Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 4834 o entra a ningudormiralcarrer.org.
A Tram volem estar ben a prop teu. Vine. Més a prop. Més. Ara. Per això, amb una piulada al Twitter... ens pots consultar qualsevol cosa o fer el seguiment d'incidències. I si ets de Facebook, a més d'estar al dia de totes les notícies i promocions relacionades amb el tram, pots opinar o fer-nos suggeriments. Busca Tram Barcelona al Twitter i al Facebook i contacta amb nosaltres. Tram.
Aquest any m'esforçaré de valent amb el regal dels meus fills. Estan bojos per la moda i els encanta Levi's.
Doncs estàs de sort. Al Corte Inglés, només avui dia 10 i demà, al territori texà de Levi's, tens un 40% de descompte en la segona peça. Apunta-t'ho ara mateix i no te n'oblidis.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim històries musicals amagades en la vida quotidiana. Avui coneixerem la Pepeta... Papota... Tornem-hi.
Thank you.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim històries musicals amagades en la vida quotidiana. Avui coneixerem la Pepita Castellbibona del Masnou. Ha estat mestra de música durant molts anys, però la seva relació amb la música ve d'abans i continua després. Escoltem-la.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Pepita Castellbibona, tinc 75 anys i vaig néixer a Lleida. Tota la vida he estat mestra de música i ara encara continuo amb relació amb dos alumnes que feia. A més, a casa meva sempre s'ha escoltat música, sempre, i ara en continuo escoltant sempre.
Coneguem la seva història musical.
El meu primer record musical va ser amb la ràdio, perquè a casa meva no hi havia una cultura musical, no hi havia instruments, però teníem la ràdio. I llavors jo el que recordo és que era molt petita, molt petita, teníem la ràdio una mica així alta, i jo em posava de puntetes i escoltava moltes vegades Madame Butterfly. El tros de que ella, quan veu que arriba el seu amat, i bueno, que arriba amb una altra persona i es mata. Un bel di vedremo. És el primer record que tinc, era molt petita, perquè després m'ho deien els meus pares, i sempre l'he cantada. Als 3 anys vaig començar en una escola de monges, i bueno, es veu que van veure que jo tenia un sentit musical que m'agradava molt, van fer venir els meus pares i els va dir que per què no estudiava música. Els meus pares van dir, ui, no, música no, perquè jo vaig fer batxillerat i així. Bueno, total, que vaig començar a fer música i vaig fer piano. Oi, a mi m'encantava i m'era molt fàcil. I he de dir una cosa que avui, almenys els nanos que jo he tingut, no els hi agraden les lliçons de piano, o sigui, exercicis, que eren el Fern i tots aquests, a mi m'encantaven. Els hi trobaven no sé què que m'agradaven, feia les meves variacions, feia les meves coses, m'encantaven. Quan vaig començar a tocar coses ja de música m'agradava molt més, no? Però jo sempre havia dit que els exercicis m'agradaven molt. Doncs això es va acabar als 17 anys. Quan ja vaig plegar de l'escola, vaig acabar el batxillerat, vaig estar 35 anys sense piano. Les coses de la vida, no vaig tocar en 35 anys. Jo vaig entrar a treballar en una farmàcia, o sigui que no tenia res que veure amb el món de la música. Vam anar a viure a Barcelona. Jo allà vaig començar a anar al Liceu, a anar al Palau de la Música, quan feien concerts de qualsevol cosa. Vaig conèixer el meu marit, ens vam casar. El meu marit no sabia música, no sabia el llenguatge musical, però era tant o més entès que jo en música. Després va néixer el meu fill. El meu fill el que passa és que no volia estudiar solfeig ni res de tot això, però tenia una oïda fabulosa. Tocava la flauta, la guitarra i el clarinet sense haver-ne après mai. El meu marit, la seva mare, tocava i tenien a casa els seus pares, tenien el piano de la seva mare. Però llavors, quan estava a punt de morir el meu sogre, ens va donar el piano i va ser quan el vaig retrobar. I bueno, llavors vaig començar a tocar. No toco massa perquè tinc molt mal de mans, però sí. I després vaig començar l'escola al Bergantí, em va agradar el tipus d'escola, el vaig conèixer, i vaig entrar de parvulari. I al cap de 2 anys em van dir, mira, farem música, faràs la música. I jo en aquell moment vaig pensar, mare meva, la música, és clar, jo havia estudiat música, no de conservatori, l'estudiava les monges, però era una cosa que, completament particular. I vaig dir, música a l'escola. Mira, em vaig començar a inventar jo manera d'ensenyar-los i em vaig començar a fer fitxes perquè no hi havia ni un llibre de música quan jo vaig començar. Al principi vaig començar, sembla que tercer, quart, cinquè, i després vaig fer la música de tota l'escola. Soc molt imaginativa i jo ja vaig començar a fer música amb tot el cos. I llavors, al cap d'un any que em feia, em vaig saber que feien uns cursos a l'Ireneu Segarra. Jo vaig estar fent els cursos, anava a Terrassa a fer-los, em van agradar moltíssim i ho vaig començar a aplicar a la música de l'escola. O sigui, jo treballava amb el folclore de Catalunya i sobre les cançons jo els hi ensenyava tot el llenguatge musical, a més amb tot el cos, eh? Vam tenir un gos, 14 anys, que quan jo tocava el piano o tocava la flauta, cantava. Es venia a posar al costat del piano, es posava així i començava. Era una cosa que feia molta gràcia. I llavors jo havia portat nanos a casa de l'escola perquè veiessin. I clar, vam veure el piano i tot. Ai, per què no fas classes de piano? Fas classes de piano? I vaig començar a fer alguna classe de piano. A l'escola hi havia un professor de gimnàstica i tenia una nena sorda. A veure, en aquells moments hi sentia una miqueta. I em van dir que per què no li feia classes de piano, perquè els hi havien dit als metges que li aniria molt bé. Vaig començar a fer-li classes de piano. A més, una nena que ho va agafar molt bé, molt, li agradava molt, inclús cantava, eh? No afinava massa, però més o menys l'altura la tenia. Vaig estar fent classes de piano, llavors es va quedar sorda completament. No hi sentia res. Va estar un any així, fins que no li van fer un implant de clòquea. I clar, jo vaig dir, ostres, sorda completament, com ho fem? Van dir, ai, no, mira, ella va dir, continuem, Pepita. I llavors em vaig tenir que inventar un sistema. Si fèiem una mica de solfeig, o si tocava, si no feia bé el ritme, jo per l'esquena li feia el ritme. I ella el tornava, jo li tocava, li feia tocar el piano, i ella ho notava amb les vibracions. I després, quan cantàvem solfeig, perquè vam continuar fent solfeig, si no encertava la nota, o sigui, si tenia que ser o més aguda o més greu, jo li tocava o a dalt de l'espatlla, allà baix, si era greu. Mira, ens va anar molt bé, ella va estar molt contenta, els metges van dir que li havia anat fabulós, encara que ella no hi sentís, però hi sentia les vibracions, ella ho vivia. Llavors li van fer l'implant de col·loca i va tornar-hi a sentir. Diu que és d'una manera diferent. Aquesta va ser l'experiència. A més, l'altre dia la vaig trucar i vaig dir, escolta, Laura, es diu Laura Pineda, puc parlar de tu a la ràdio? I diu, sí, Pepita, sí, ja pots dir el que vulguis. O sigui, va ser una experiència molt maca, molt maca, i tinc un record preciós. Ara fa 3 anys el meu marit es va posar malalt, va estar 2 anys molt malalt i els últims 6 mesos ja ens van dir que no hi havia res a fer. Ell odiava els hospitals, odiava les clíniques i vaig dir que, bueno, que jo me'l volia portar a casa i cuidar-lo jo. I em van dir, és que, clar, ara estarà molt d'això. Dic, bueno, jo l'únic que necessito és que a mi em diguin el que he de fer, perquè jo no ho sé. Accrocher ces lilas. Llavors em van enviar el Pades, que xapó, el Pades, estic molt contenta. Venien cada setmana una doctora, una infermera i, bueno, una psicòloga o així. I llavors, doncs, el miraven, el visitaven i deien, bueno, necessita això, necessita allò. Total, que va estar 6 mesos a casa que no vam tenir que ingressar-lo al lloc. Ell cada dia llegia el diari, s'afeitava i escoltava música. Llavors em deia, mira, posa'm això, posa'm allò. Ja els últims temps, 6 dies abans de morir-se, va entrar en coma. Llavors, pues, tenia els ulls tancats, ni menjava, ni parlava, ni res. Li mullava amb la boca perquè la tenia seca, però res de res, ni es movia. Però a mi em van dir que no se sap ben bé, però que a vegades hi senten. Jo cada dia li posava la música, cada dia. Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. No ho sé, penso que li canviava la cara. Ni obria els ulls ni res, ni feia cap gesto ni res, però se'l veia pues, com millor. Llavors, sí, quan ja feia un rato que escoltava una música, li deia, bueno, Joaquim, ara prou del barroc, a ell li agradava molt el barroc, a mi no tant. Prou de barroc, ara et vaig a posar els francesos. I mira, semblava que la cara se li posava com més riallera. Tu es jolie. I així fins una hora abans de morir-se. Una hora abans de morir-se li vaig posar els francesos. En Becó, en el Maurice Chevalier, en Ferrer, el Glasnevur li agradava molt i es va morir així. Souvent il m'arrivait devant mon chemin. Però jo li veia la cara diferent. O sigui, em transmetia que ell sentia la música. No sé si la va sentir o no la va sentir. Jo em vaig quedar molt contenta, molt bé. Vaig pensar que, si em sentia, ell aquells dies els va passar. I que es va morir, doncs, relaxat. Va deixar de respirar i ja va estar. Però estava escoltant els francesos.
La música va ser una bona companya en l'etapa final de la vida del marit de la Pepita. Coneguem com també, d'una manera professional, la musicoteràpia treballa en aquestes situacions.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
La música, en l'última etapa de la vida, el que coneixem com s'aplica la música i d'una forma eficaç en malalts pal·liatius, és tant la utilització de música, que ha estat significativa, té un significat especial per la persona, que ajuda aquella persona a doncs, connectar no? en quelcom específic, una època determinada, un esdeveniment important de la seva vida, doncs aquesta és important. Però un altre aspecte que també és molt important i que es treballa és la possibilitat de crear nova música, o crear lletra a una música coneguda, no? O sigui que donar un canal de comunicació, donar una via perquè aquella persona, doncs, que marxa, doncs, vulgui deixar una empremta seva. Els musicoterapeutes també treballen molt amb música en viu, o sigui que si la persona necessita relaxar-se, necessita calmar, doncs, utilitzar els paràmetres musicals, tant el ritme com la melodia, com l'harmonia, doncs, que s'ajusti aquesta necessitat que té el malalt per ajudar-lo, no?, a tranquil·litzar-lo i a marxar en pau i serenó.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Òpera alemanya i cançó americana són les dues propostes de la Pepita Castellví per la part final del nostre espai.
M'encanta una òpera de Strauss, El cavaller de la rosa, que el trobo fabulós. bueno, ja sé que hi ha una princesa, el cavaller que l'estima... Me'n recordaré molt de la música, però l'argument no tant. I bueno, hi ha un tros que el cavaller li porta una rosa i aquell tros, és que no ho sé, al final acaba bé, eh? Al Liceu fa 3 anys em van cantar. A més, no recordo els cantants, però les veus de les dones eren fabuloses. Molt, 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 molt maques. Era una escenografia clàssica, eh? Et diré una música que no té res a veure amb la música clàssica, El humo ciega tus ojos, que la cantaven els Plàters. Vaig conèixer el meu marit, ens vam enamorar amb aquesta música, ballant. Això que no anàvem quasi bé a ballar, a ser ballant. Era a Barcelona una sala de ball. És una cançó, en aquell moment, molt moderna. És una cançó que a mi m'arribava molt a dins, que és romàntica, que parla de que el fum cega els teus ulls i que jo et miro. O sigui, una cançó, com que ens vam enamorar amb aquesta cançó, doncs per mi era molt, molt maca. Continuo escoltant música, continuo anar a concerts. Per mi no hi podria estar sense escoltar música. Una cosa que sempre, ja et dic, des de petiteta, que vaig començar. Mira, l'escolto de totes les maneres. Perquè com que l'escolto tot el dia, tant l'escolto fent feina, com movent-me, com quieta, de totes maneres, eh? M'agrada molt la música clàssica, m'agrada molt els impressionistes, m'agrada molt la música contemporània, m'agrada molt l'òpera, m'agrada molt Mozart. Bueno, és que tindria que dir tots els que m'agraden. Per mi, la meva vida. La música és la meva vida. Ho és tot, com el respirar.
La música és com el respirar, ens ha dit la Pepita. L'ha acompanyat tota la vida i continua sent present avui. Avui hem tingut amb nosaltres un veritable exemple de vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Nova proposta de cinema Girona de Barcelona, del carrer Girona 175, les nits de Jordi Sabatés. Tots els divendres de desembre a juny, a les 9 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presentarà els seus espectacles de cinema i música en directe. Començarà el dia 7 de desembre amb Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton, que restarà en cartell fins l'últim divendres de gener.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Em falta el regal del Tanoca del Josep Maria. Vull sorprendre'l.
És fàcil. El Corte Inglés només avui dia 10 i demà tenen un conjunt de bufanda i casquet de Levi's per només 29 euros. Apunta-t'ho ara mateix. No te n'oblidis.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal mou-te en transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils. Aquest Nadal compra transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils i regala Nadal. Compra targetes T10 a les estacions de Ferrocarrils abans del 31 de desembre i emporta't un cap de setmana a Vall de Núria, Espot o Port Ainé o bitllets pels cremalleres de Montserrat i Vall de Núria i pel tren dels Llacs i del Ciment. Per Nadal, viatja en transport públic i Ferrocarrils et regala Nadal. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui hem parlat a l'informatiu un moment del bisbe Pere Casaldàliga, que ha hagut de sortir de São Félix do Araguaia després de les amenaces de mort que ha rebut en les últimes setmanes per haver defensat el retorn a la terra dels indígenes. Des d'aquí fem nostres les peticions de suport per aquest exemplar missioner i bisbe català, Pere Casaldàliga. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu un bon dilluns, adeu-siau.
Ràdio Estel.